Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
3 de la tarda i 5 minuts. Què tal? Com esteu? Benvinguts a casa vostra. Esports COPE. Fins que siguin les 4. Esports en aquesta sintonia, la de COPE Catalunya i Andorra. Rebeu la salutació d'Albert Díez al micròfon. Anem per feina, anem de cara a barraca. Anem amb els destacats de la jornada, començant pels noms propis a Can Barça. Hi ha moltíssims. Dani Alves, Xavi Hernández al vol... I ja han començat les converses. De seguida, més detalls amb la Sílvia Ortiz. Sergio, el Kun Agüero, acaba de parlar. Ell decidirà al febrer si pot continuar jugant a futbol. És notícia dels companys de Catalunya Ràdio. Diu a les xarxes socials el Kun que ell segueix en positiu el seu procés a 90 dies. Dembélé, primer jugador que alera Xavi Hernández, arriba tard. Avui l'entrenament del Barça estava programat a les 10 del matí. I... Sergi Roberto, la setmana vinent, reunió definitiva per intentar tancar la renovació del jugador del Barça. És notícia d'Helena Condis. De seguida, de tots ells, més detalls. Capítol selecció. Espanya té a tocar la classificació directa pel Mundial de Qatar. La Roja, ara mateix, és líder de grup després de guanyar per la mínima a Grècia amb gol de penal de Saràbia i també gràcies, bàsicament, a la derrota de Suècia davant Geòrgia. Amb aquesta combinació, Espanya li val l'empat el diumenge a la Cartuja de Sevilla davant el conjunt suec. De la selecció i del partit d'ahir destaquem el debut de RDT amb Espanya com a titular, debut que, com va avançar Quique Iglesias, el tiempo de juego fa que la clàusula de sortida de Raúl de Tomás amb l'Espanyol passi dels 60 als 70 milions d'euros. També és notícia Sergio Busquets, que va entrar a la segona meitat del Grècia 0, Espanya 1, amb 132 partits, supera Andrés Iniesta i se situa només un de Xavi Hernández amb la Roja. Avui, per cert, juga a Andorra a 3 de 9, 3 quarts de 9, Andorra-Polònia. Més futbol. El Girona hi ha dos dies de rebre el Cartagena Montilivi. Pol Lozano torna a entrenar, fa treball de camp. Recordo que es va lesionar a meitat d'octubre amb un esquinç al turmell dret i en tenia per 2 mesos. Hi ha lesió important al Barça femení. Oshoala, la davantera nigeriana, té un trencament del lligament encreuat posterior del genoll dret. Recordem que el Barça està patint ara mateix una allau de lesions. Mariona Caldentey, Bruna Vilamala, Andrea Falcón, Caroline Graham i ara Oshoala. Fora del futbol, en bàsquet, gran victòria del Barça a l'Eurolliga 93-67 davant el Baskonia a la 9a jornada. Destaquen els 25 punts i els 8 rebots de Niko Mirotić. 7 victòries pel conjunt blaugrana, que ara està pendent de la lesió d'esquena de Corey Higgins, que tampoc va jugar ahir. No va jugar a pista de l'Obradoiro, no va jugar ahir a l'Eurolliga davant el Baskonia i és seriós dubte per rebre el València al Palau el diumenge en partit de Lliga Endesa. I la matinada ens ha deixat l'estrena amb victòria, quina victòria, de la catalana Paula Badosa al Masters femení de tennis. Victòria davant la número 2 del món, la bielorussa Sabalenka, 6-4, 6-0. Badosa torna a jugar demà dissabte, una hora més raonable. Recordem que aquest Masters s'està disputant, s'està jugant a Guadalajara de Mèxic. Doncs demà, 9 de la nit, Paula Badosa davant la grega Maria Sakkari. En vol el pivot del Barça, Luis Frade, s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà pel quiròfan el dimarts vinent. I en motor, punt i final al Mundial de Motociclisme a València, falta per decidir el títol de Moto2, però el gran premi, aquest gran premi, l'últim de la temporada, ve marcat per l'adeu de Valentino Rossi. Tenim també motor Fórmula 1 al Brasil. Aquests són els destacats del programa. És part del menú informatiu que de seguida comencem a desenvolupar, però les enquestes a través del Twitter @esportscope, que és la plataforma que ens permet interactuar entre vosaltres i nosaltres. Preguntem en clau Barça. Xavi Hernández ha de tenir plens poders al Futbol Club Barcelona, sí o no? A aquesta hora, 3 de la tarda i 9 minuts i mig, guanya el sí amb el 75% dels vots. I pregunta, enquesta perica, enquesta espanyol, què us va semblar el debut de RDT, el debut de Raúl de Tomás amb la Roja, amb Espanya? Us va agradar o podia haver estat millor? Ara mateix, l'opció més votada és aquesta. Segona, podia haver estat millor, amb el 60% dels vots. Tenim a la Sílvia Ortiz, a la coordinació i producció, Marc Pairès, a la sala de màquines, ara aquí, a l'antena de COPE, a la sintonia d'Esports COPE, un consell. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como unas zapatillas de running Ultra Boost 21 de Adidas, que antes costaban 179,95 euros, por solo 119,95. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
Vinga, anem amb el menú informatiu d'aquest divendres. La portada és pel Barça, per l'actualitat que genera, i és molta, el Futbol Club Barcelona, i pels moltíssims noms propis que han buscat i han trobat lloc a l'aparador de la jornada. Començant per Dani Alves. Ara va de debò. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
És informació de Sílvia Ortiz. Xavi vol a Dani Alves al Barça.
Sí, senyor. I ara sí, ja s'han iniciat les converses per incorporar el brasiler. I com bé dius, la clau és que Xavi Hernández ha demanat el seu fitxatge. El coneix molt bé i sap que, tot i que el Dani té 38 anys, vol arribar a tope al Mundial de Qatar, que es disputa d'aquí un any. A més, el brasiler ja s'havia ofert per jugar al Barça en diverses ocasions des que va trencar el contracte amb el São Paulo el mes de setembre i confia plenament en la seva professionalitat. Li ha obert les portes al Barça l'arribada de Xavi i el fet que el de Terrassa hagi pres més poder amb la sortida de Ramon Planas, i també no s'ha d'oblidar la bona relació que té Dani Alves amb Joan Laporta. Tant Xavi com Laporta el consideren un gran professional i creuen que portarà experiència a una plantilla plena de joves. I tenim en ment l'últim Alves que hem vist amb un alt nivell als Jocs Olímpics d'aquest estiu, on es va proclamar campió en Brasil jugant tots els partits. Per tant, negociacions iniciades, ara s'haurà d'estudiar la viabilitat d'aquest fitxatge per qüestions de fair play. El seu salari no seria un problema, però veurem què diu la Lliga de Futbol Professional.
Informa Sílvia Ortiz. És història, no cal descobrir-ho, Dani Alves del Futbol Club Barcelona. 38 anys, jo recomano no mirar el DNI, el document nacional d'identitat, i veure en quines condicions arriba hipermotivat. Això no tinc cap mena de dubte, però atenció a la via que a la seva última frase ha posat sobre la taula la Sílvia per allò de el salari, la massa salarial i el que contempla la normativa de la LFP, de la Lliga de Futbol Professional. Més coses. Saludo l'Helena Condis. Condis, com vas? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Helena, que ens parla d'un dels lesionats a Can Barça, el Kun Agüero. Atenció, que els companys de Catalunya Ràdio venen explicant que el problema cardíac que pateix l'argentí és incompatible amb jugar a futbol al màxim nivell. I, efectivament, Helena, el Kun s'ha posat data per decidir.
Sí, he parlat amb fonts properes a l'entorn del Kun Agüero aquest matí, i el que em diuen textualment és que fins al mes de febrer no prendrà una decisió definitiva sobre el seu futur. Reconeixen que la paraula retirada està sobre la taula, que ell és conscient de que aquesta arrítmia que pateix, que aquesta patologia pot ser una greu complicació per la pràctica esportiva al més alt nivell, que pot posar en perill la seva carrera, però volen transmetre un missatge de calma per encarar aquests 3 mesos de tractament en curs, amb estudis i amb proves exhaustives. Per això insisteixen que la decisió definitiva s'esperarà per prendre-la el mes de febrer, quan tingui ja el diagnòstic final després d'aquests 3 mesos de marge. Des del Barça em remeten al comunicat de fa 10 dies, on també explicaven que estaria fora aquest període de temps mentre duri el tractament, i en cap cas, em diuen, es plantegen donar de baixa federativa al Kun Agüero.
Això pel que fa a Sergio el Kun Agüero. Però atenció també a aquesta informació de l'Helena. La setmana vinent, reunió definitiva per decidir si Sergi Roberto renova o no amb el Barça i si ho fa en quines condicions.
Sí, és la intenció de Sergi Roberto renovar, perquè Xavi li ha dit que compta amb ell. Compto amb tu, li ha dit aquesta setmana, i tal i com hem avançat a la COPE, la propera setmana hi haurà una reunió definitiva per intentar tancar la renovació de Sergi Roberto. Les negociacions tornaran a començar de zero després que un mes enrere es paralitzessin, s'aturessin, perquè la part negociadora de Sergi Roberto entenia i considerava desproporcionada la proposta a la baixa que li feia el Barça. Li demanaven que retallés gairebé el 50% del seu sou aquesta temporada i les dues temporades més, que incluïen l'ampliació del seu contracte. L'entorn de Sergi Roberto ara confia que quan tornin a començar de zero la setmana que ve, el Barça els plantegi un escenari amb una rebaixa inferior a la que va plantejar, i la contraoferta que li va traslladar tant el representant com els advocats de Sergi Roberto al club fa un mes era d'una retallada del 30% i esperen negociar entorn a aquesta xifra de rebaixa.
Val. I atenció al que ve ara, fem-ho fàcil, eh? Embolica que fa fort. Mira, mai una normativa interna ha estat tan exposada. A veure, avui el Barça entrenava a les 10 del matí. Habitualment ho fa a les 11 del matí. Sabeu que els jugadors han d'estar 90 minuts abans a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, en aquest cas a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Hi ha un condicionant en el cas de Dembélé, que és que està lesionat, però Dembélé ha arribat tard avui.
3 minuts tard, 180 segons de retard d'Ousmane Dembélé, que ha entrat per la porta de la ciutat esportiva a les 9:33. Hi havia les càmeres de diferents mitjans, de Golazo, de 4, que han captat aquest retard, podríem dir, de molt, molt poquet, no?, de Dembélé. Els jugadors, com deies, havien d'arribar avui a les 9:30, a les 8:30, perdó, perquè l'entrenament era a les 10, i podria veure's obligat Dembélé, no ho tenim encara confirmat, a pagar una multa per aquest retard, perquè Xavi, cada minut que passa de l'hora fixada, aplica una quantitat econòmica que han d'abonar els futbolistes.
No parlin de Xavi Hernández, entrenador, parlin de Xavi Hernández, mànager general del Futbol Club Barcelona. Per ser ràpid, Condis, infermeria, està el Kun Agüero. La resta de lesionats, perquè venim repetint que de cara al derbi del dia 20 recuperarà efectiu Xavi, posem nom a aquests efectius que pot recuperar.
Hi ha 10 lesionats ara mateix a la infermeria. De cara al debut de Xavi, 6 podrien rebre l'alta mèdica i podrien reaparèixer al derbi del 20 de novembre al Barça Espanyol al Camp Nou. Són Piqué, Sergi Roberto i Des, que ja fan treball de camp amb Pedri, també Eric García i Nico, i Dembélé és dubte perquè encara treballa al Barça.
Molt bé. Què fas el cap de setmana? Estrany el cap de setmana sense futbol o no, Condis?
Home, s'ha d'aprofitar. I a més tenint en compte que al Barça sempre passen coses, desconnectar 48 hores no està malament.
Molt bé. Deixem a l'Helena Condis. Així està el Barça. Helena, gaudeix, que vagi bé.
Adéu, gràcies.
Ven al Black Friday de MediaMarkt y aprovecha ya los auténticos precios Black, como un QLED Samsung 4K de 65 pulgadas por solo 999 euros. Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Kike, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la tarda i 19 minuts, Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Estirem del fil de la situació que viu Sergio El Kun Agüero amb les notícies que hem rebut avui. Saludem a aquesta hora el doctor Ramon Brugada, entre d'altres coses, cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Doctor Brugada, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Bé, gràcies per atendre'ns. Quan parlem, doctor, de problemes cardíacs, jo crec que sempre hem de ser prudents. Avui, el pas més en la situació d'Agüero, del jugador del Futbol Club Barcelona, és que la seva carrera pot estar en perill. Quan diem que un problema cardíac és incompatible amb la pràctica del futbol al màxim nivell, perquè la gent no entengui, què vol dir?
Bé, vol dir simplement que el cor pot patir un problema durant la pràctica de l'esport, que l'esport pot desencadenar una arrítmia, per exemple, i que, per tant, es desaconsella la pràctica esportiva. Aquesta seria, en poques paraules resumides, el que ens referim quan diem que una persona ha de deixar de fer esport. degut a un problema cardíac.
El doctor Brugada és un doctor reputat. El seu germà, Josep, és qui està tractant el Kun Agüero. Parlem d'una arrítmia en el cas del jugador, del futbolista del Barça. Aquest risc, pel que sabem, de deixar el futbol, és evident, és molt alt aquest risc?
Bé, quan qualsevol moment que nosaltres tenim un pacient que desenvolupa arrítmies fent esport, òbviament, el primer que se'ls aconsella és que deixin l'esport, depenent del tipus d'arrítmia, si no es pot tractar o no es pot controlar bé. Ara, en el cas d'un esportista d'èlit, com és doncs, un jugador de futbol de primera categoria, òbviament encara han de ser més curosos, perquè és obvi que posen el cor encara amb un ritme molt més elevat, amb una intensitat molt més elevada, i per tant, no és assenyat córrer cap mena de risc, simplement.
Després del que li va passar, després del comunicat del Futbol Club Barcelona, hi ha un marge de 3 mesos, de 90 dies, que avui, a més, ha reforçat o acaba de fer el mateix futbolista, el mateix esportista, parlant a través de les xarxes socials. Per què aquests 90 dies?
Bé, això jo crec que aquí el que hi ha és simplement una valoració de veure com aquest procediment diagnòstic i terapèutic que se li va fer, que jo assumeixo que és li van cremar el focus que generava l'arrítmia, i el que volen veure és que això ha funcionat bé i que el futbolista doncs, no té arrítmies durant els propers 3 mesos. Per tant, és normal amb algunes arrítmies que es cremin i que al cap d'una setmana puguis començar a fer esport normal o fer vida normal. Aquest deu ser un tipus d'arrítmia una mica diferent, una mica més maligna, una mica o de les cavitats inferiors del cor, o els ventricles, que són les que impulsen la sang a tot el cos, i per tant aquestes arrítmies són més perilloses, i aquí ho van cremar i jo assumeixo que van dir, esperem 3 mesos a veure com evoluciona, a veure si tornen a aparèixer arrítmies. Òbviament, si tornen a aparèixer arrítmies i aquest procediment d'ablació, de cremar l'arrítmia, no ha acabat de funcionar del tot bé, tenim un problema, òbviament, perquè esclar, no, estem parlant de mort sobtada, estem parlant d'arrítmies que et poden matar, i és obvi que en aquesta situació és molt fàcil prendre decisions des del punt de vista mèdic, molt complicat prendre decisions quan estàs afectant la carrera esportiva d'una persona que es dedica a això.
Sens dubte. Jo crec que aquí, doctor, coincidim. El més important és que pugui fer vida normal. L'última paraula la té el pacient, en aquest cas el jugador, Sergio Agüero. Li pregunto, l'edat i el fet que hagi tingut casos semblants al llarg de la seva vida pot perjudicar que pugui tornar a jugar, insisteixo, al futbol, però al futbol del màxim nivell?
Aviam, l'edat, ell va tenir una arrítmia, crec que als 12 anys, ja no sé quin tipus d'arrítmia era, però jo assumeixo que això era una connexió extra en el cor. Hi ha gent que té dos sistemes elèctrics en lloc d'un i que genera un curtcircuit i fan arrítmies, però això es crema i es cura. Ja? I jo crec que això no té res a veure amb el que té ara, perquè que torni a connectar-se 20 anys més tard seria molt estrany. Però bé, si fos això, es tornaria a cremar i al cap d'una setmana tornaria a estar bé. Què li passa amb una persona de 33 anys, que òbviament diguem que és una persona gran perquè és un futbolista, però és un jove, però el cor l'han posat a un ritme molt elevat durant tota la seva vida. Per tant, el que veiem nosaltres amb els esportistes és, amb els que són molt esportistes, no amb tots, però amb un grup important dels esportistes, quan venen amb arrítmies, és que presenten arrítmies que normalment veiem en gent més gran, que no són esportistes. O sigui, una arrítmia molt freqüent, la més freqüent que hi ha la gent gran, a partir dels 70 anys, que afecta un 10% de la gent, és la fibril·lació auricular, que és una arrítmia de les cavitats superiors del cor, de les aurícules. Doncs, quan ens ve una persona jove amb fibril·lació auricular, normalment és un esportista. Això vol dir que aquest cor s'ha fibrosat una mica, ha patit una mica, doncs el teixit ha patit una mica del teixit cardíac i desenvolupen arrítmies. Per tant, és obvi que aquesta gent, quan fan un esport d'altíssima intensitat, poden desenvolupar un teixit cardíac més fibrós i poden desenvolupar arrítmies. La majoria de gent no desenvoluparà res i no tindrà mai cap problema, però sí que és veritat que de tant en tant en tenim alguns que tenen això, aquest teixit una mica més afectat. També hi ha l'altra possibilitat, que és que un percentatge important de gent que fa mort sobtada fent esport en joves tenen unes malalties hereditàries que predisposen a la mort sobtada durant l'activitat física. I aquí, doncs, també és un altre tema que nosaltres hi tractem molt, no? Són les malalties familiars hereditàries que poden causar mort sobtada. Però des del punt de vista d'una persona de 33 anys que desenvolupa arrítmies, el que nosaltres hem de preveure, primer de tot, és si és una arrítmia benigna que podem tractar i controlar i que ja està i que pot tornar a fer vida normal, si és una arrítmia més important que necessita uns procediments terapèutics i diagnòstics més importants i, a més, prendre una decisió sobre si pot tornar a competir o no. Jo crec que aquests 3 mesos és més uns 3 mesos d'espera, d'observació, però sobretot de reflexió, també de reflexió, de dir, l'edat que té, la carrera que ha fet, val la pena arriscar-nos o no arriscar-nos. Òbviament, si hi ha cap mínim risc, el normal és que un metge digui millor que no juguis. Ara, tenim el cas de l'Eriksen, aquest noi que va fer la mort sobtada en el Mundial que jugava a Itàlia, ha dit que marxarà d'Itàlia perquè a Itàlia no el deixin jugar, marxarà a un altre país per poder jugar a futbol. Bé, aquesta és la realitat de l'esportista, professional que guanya molts diners i que li costa molt acceptar que pugui tenir un problema cardíac. Això que l'Eriksen, òbviament, que va tenir un problema cardíac importantíssim perquè va fer una mort sobtada i recuperat amb un desfibrilador. Això que no hi ha cap dubte. Aquí, o sigui, és claríssim això, no? Però sí que és veritat que l'esportista li costa acceptar que el cor li pugui donar un problema perquè se sent molt i molt bé. Accepta ràpidament que ha de deixar l'esport quan té una lesió en el genoll o en el menís, perquè li fa mal quan corre. Però el cor, clar, el cor, un Agüero o qualsevol esportista d'aquest, ara podria córrer i segurament no notaria res, es trobaria bé, però el problema és que aquests són arrítmies que no t'avisen i que són imprevisibles totalment. I poden venir en qualsevol moment. I clar, és aquí nosaltres ho hem de gestionar psicològicament i mèdicament tot aquest concepte.
Una ràpida, l'última, per part meva. Doctor, és possible que aquestes arrítmies, amb els precedents, en aquest cas que ha tingut Agüero, no es detectin en una revisió mèdica abans d'incorporar-se a un club?
Bé, quan nosaltres fem revisions mèdiques, hem de partir de la base sempre que la medicina no arriba al 100% i que la medicina no és perfecta. I que, per tant, pots tenir gent a qui els fas revisions mèdiques i que no ho detectes tot. Nosaltres intentem detectar el màxim nombre de riscos possibles, però és veritat que la medicina arriba allà on arriba. Per exemple, no? La coronariopatia, la malaltia coronària que va patir doncs, el porter del Madrid, l'Iker Casillas, no? Una persona més ben cuidada, tractada i valorada que un porter de primera divisió no existeix. Per tant, la medicina no arriba a tot. Nosaltres el que intentem és intentar arribar tan lluny com puguem, intentar detectar tants com puguem, però detectar-los tots és molt complicat. I, per tant, el que nosaltres fem és fem revisions i tots aquells que detectem anem guanyant percentatges, però, òbviament, sempre hi ha la possibilitat que se'n escapin. La medicina arriba allà on arriba, simplement.
Doctor Brugada, doctor Ramon Brugada, cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona, molt didàctic. Gràcies per les seves explicacions. Li desitjo un bon cap de setmana. Doctor, que vagi bé.
I igualment. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Pablo Sarabia, balón que va arriba, ha pitado penalti a favor de España. Este por el que le pitaron a los griegos, allí en Granada, penalti a favor de España.
Es cometido sobre Íñigo.
Ahí está Pablo Sarabia, brazo de enjarra, 4 metros de carrera, va a chutar con la pierna izquierda, toma carrera, chuta, gol, 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 España. Qatar estaba cerca. Grecia 0, España 1. Marcó Sarabia.
Victòria per la mínima de la Roja d'Espanya a Grècia, tot i que el partit va començar més tranquil del que es podia esperar per la victòria de Geòrgia 2-0 davant el proper rival d'Espanya, Suècia, el diumenge a la Cartuja de Sevilla, amb un punt Espanya en té suficient. Busquem l'última hora de la Roja, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes. Buenas noticias desde Atenas. Somos primeros de grupo, seguimos dependiendo de nosotros mismos y además nos vale incluso el empate el domingo en la Cartuja contra Suecia para ya tener el billete definitivo para el Mundial de Qatar. Ayer la segunda parte no fue nada buena en cuanto a juego, pero era una final y se sacó adelante. El equipo de Luis Enrique lleva 3 victorias consecutivas en el grupo de clasificación y ha ganado 4 de los últimos 5 partidos. Así que buena dinámica la del equipo español. Por lo demás, decir que acabó Gavi con un golpe en el ojo que le dificultaba algo la visión. Fue sustituido. No tendría problemas para jugar otra vez el domingo ante Suecia si lo considera oportuno Luis Enrique. Y decir también que los dos capitanes de la selección, Busquets y Alba, no fueron titulares. Luego Busquets sí tuvo minutos en la segunda parte para dejar atrás a Iniesta, pero fue suplente. Estaban apercibidos e igual Luis Enrique decidió reservarlos. Se espera los dos en la alineación del próximo domingo. Además, acabó Íñigo Martínez algo sobrecargado. El central del Athletic no será titular. Luis Enrique suspendió el entrenamiento de esta mañana, que estaba programado a puerta cerrada, así que mañana de tranquilidad y descanso en el hotel. El equipo vuela a las 5 de la tarde rumbo a Sevilla para llegar esta noche al filo de las 9 y mañana realizar el último entrenamiento en la Cartuja. Recordemos que si no perdemos contra Suecia, estaremos ya en ese Mundial de Qatar, que sería el duodécimo consecutivo para la Federación Española.
Muy bien, gracias Miguel. Buen viaje de regreso a España. Més detalls ho destacaven titulars. La victòria d'Espanya ve marcada pel debut, l'estrena amb la roja de Raúl de Tomás, el davanter de l'Espanyol, a més com a titular.
Día inolvidable para enmarcar. Estoy muy feliz, muy emocionado de poder representar a mi país y nada, como he dicho en estas últimas entrevistas, agradecer al míster su confianza, agradecer a todos los compañeros, a todo el mundo que ha hecho fácil esto y entonces, bueno, cuando ha dado la alineación el míster me he quedado un poquito así en shock, pero bueno, luego ya pues intentando meterme en el partido, sabiendo que tenía que hacer las cosas bien, que sabía que los compañeros me iban a ayudar como me han ayudado y ya te digo, muy feliz de este día. Y nada, a pensar en el siguiente partido y ojalá pues pueda repetir muchas veces el momento de hoy.
Sarabia, Morata i RDT. Raúl de Tomás per començar aquest Grècia-Espanya. La clàusula de Raúl de Tomás, com ve explicant el Quique Iglesias amb l'Espanyol, passa dels 60 als 70 milions d'euros, la clàusula de sortida. I escoltant a Luis Enrique, a veure què en penseu vosaltres, sembla que el recorregut de RDT amb la Roja va per llarg.
Raúl de Tomás lo conocemos todos, evidentemente yo como seleccionador quizás un poco mejor que vosotros. Hemos hablado y lo que he visto en dos entrenamientos de cómo nos da continuidad, de la capacidad que tiene a la hora de chutar. Hemos hablado de algún aspecto a mejorar en el plano defensivo porque nosotros somos una selección que dependemos de 11 jugadores para presionar. Hemos tenido la certeza de que nos iba a poder ayudar desde el principio, tampoco era algo establecido, pero después de ver los dos entrenos me ha gustado mucho lo que he visto. Y he pensado que seguro nos iba a aportar, creo que ha estado muy bien. Le ha faltado quizás un poco de confianza en esa ocasión que ha tenido Clara con la izquierda, que él es un jugador que chuta muy bien con las dos piernas, pero también forma parte del proceso de debutar y de jugar un partido de esta importancia. La verdad es que me ha gustado mucho y yo estoy encantado de sumar jugadores a la causa.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i gairebé 33 minuts de la tarda, més de la jornada d'internacionals. José Luis Gil, bona tarda.
Alberto Díez, bona tarda.
Més enllà de Busquets, d'Alba, de Gavi, dels internacionals del Barça amb Espanya, els altres dos jugadors que tenien partit ahir del conjunt blaugrana, dels internacionals del Barça, eren Coutinho i Ter Stegen, però es van quedar a 0 a 0 minuts.
Sí, sí, a 0 de minuts i fins i tot en el cas de Ter Stegen amb grada per part del seleccionador alemany. Va guanyar Brasil 1-0 a Colòmbia. Amb aquesta victòria Brasil és la primera selecció sud-americana que té tiquet matemàtic per la fase final del Mundial de Qatar en un partit on els hi va costar els de Tite trencar la llauna d'una selecció de Colòmbia que va fer un bon plantejament a territori brasiler. Va marcar Paquetá, que és un dels jugadors comodins i molt utilitzat per Xitxa, el seleccionador brasiler. L'assistència va ser de Neymar i com deies, Coutinho no va tenir ni un sol minut. Recordem que Tite va dir que una de les seves tasques en aquesta aturada FIFA era intentar recuperar la millor versió de Philippe Coutinho. I Ter Stegen, Alemanya va guanyar 9-0 a Liechtenstein, un partit sense història. Si mires la llista de golejadors, Sané, Müller, Royce, sembla que Alemanya no tingués les baixes que tenia per aquest partit, però tota la premsa d'allà es pregunta per què Ter Stegen ni tan sols va entrar a l'acte d'aquest partit. L'explicació més raonable que troben és que Neuer no jugarà la propera jornada contra Armènia i serà el torn d'un porter blaugrana del qual es diu també al seu país que no està en el seu millor moment de forma.
Té lògica. Gil, del que tenim per davant, un altre gran partit a la zona sud-americana, Uruguai-Argentina, a la mitjanit amb Ronald Araujo i partit marcat també per la polèmica convocatòria de Leo Messi amb la Albiceleste.
El titular és molt clar, Alberto. Messi està fent un bail. Lesionat amb el seu club, lesionat amb el Paris Saint-Germain, arriba amb la selecció argentina i està preparat per jugar aquest partit davant d'Uruguai. Argentina, que és segona del seu grup, amb 25 punts, va confirmar Scaloni que Messi tindrà minuts, per jugar davant d'una Uruguai que se la juga. Ara mateix, sisena, 16 punts, estaria fora del Mundial, va perdre 3-0 a territori argentí i té el seu seleccionador Tavares més discutit que mai. Fins i tot va haver-hi uns moments després de la derrota argentina que estava a la corda fluix virtualment destituït, o sigui que aquest és el panorama amb el qual Araujo ha arribat amb la seva selecció.
De la resta de futbolistes del Barça que tenen per davant, compromisos internacionals, que destaquem?
Doncs mira, destacarem tres noms propis, Frenkie de Jong i Memphis Depay, que tenen demà un Montenegro Països Baixos, i anem a veure si De Jong, com li agrada a Dani Senabre que li diguem, el seleccionador francès li dona una mica de bola a Clement Lenglet en el fàcil partit que França afrontarà a casa davant del Kazakhstan.
També repassa els internacionals de l'Espanyol, noms propis Vuley i Keidibare.
Sí senyor, Vuley s'acomiada del Mundial, cada vegada més. Xina 1, Oman 1, i mira que posa de la seva part, va marcar el gol xinès al minut 21, però Xina és cué del seu grup i està virtualment fora de la fase final de Qatar. Anem a veure quina sort té Keidibare amb la seva selecció, la d'Albània, juga contra Anglaterra, equip visitant l'albanès, i recordem també, anem a veure si té alguna oportunitat Joan Garcia, el porter espanyolista en aquest Malta-Espanya europeu sots 21.
Passem ara per Andorra. Ivan Álvarez, hola, bona tarda.
Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
Perquè avui tenim un més que interessant, Andorra-Polònia a 8:45.
Sí, i et pots imaginar que Robert Lewandowski monopolitza l'atenció d'aquest partit. És el darrer partit dels tricolors de la selecció andorrana a l'Estadi Nacional en aquesta fase de classificació pel Mundial de Qatar, amb el principal objectiu assolit pels andorrans de batre el seu propi rècord de punts en una fase, que han fet 6 puntets en aquesta fase per les dues victòries contra San Marino. Doncs a partir d'ara vingui el que vingui, el que pugui venir ja és un nou al·licient pel país pirenaic. Anul·lar Lewandowski i que el davanter del Bayern de Múnich es trobi el més incòmode possible és també, evidentment, una de les prioritats pel seleccionador andorrà, Koldo Álvarez de Ulate, i l'altra, fer un partit llarg, aspre, i que el seu equip pugui competir.
Estarà en que cada minut que passi per ell es compti en contra d'ells i a favor nostre, no? Intentar fer el partit molt llarg, que sigui molt llarg, que estiguem dintre del partit el màxim de temps possibles, voldrà dir que estem bé, no?
Penúltim compromís per Andorra, Albert, que presenta fins a 6 baixes, com deies, 8:45 del vespre, abans de la cloenda dilluns contra l'Albània de Keidibare.
Gràcies, Ivan. Abraçada a Andorra, que vagi bé.
Igualment, fins ara.
3 de la tarda i 37 minuts. Temps d'opinió. Tenim temes a sobre de la taula. Petón, José Antonio Martín. Petón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
No tan bien como tú, digo yo.
¿Ves? No sé qué decirte. Mañana después del partido Miranda te comentaré, pero por ahora, gracias a Dios, bien.
¿Estás en Brasil en el Gran Premio de Fórmula 1 o no?
No, me encantaría, pero no, ese ruido no es mío, ese ruido te lo está encalomando algún especialista
vale,
en motor.
Perdona, tienes toda la razón. Emilio Pérez de Rozas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ese ruido de circuito es tuyo.
Sí.
Ya está, sí, no me dices nada más.
Valencia.
Hombre, Valencia, cita para despedir a Valentino Rossi y para decidir el título de Moto2. No, ¿para qué? ¿Para qué? A ver. Para tomarte una rocita.
Se ha despedido 44 veces.
Ya. Vale.
Bueno,
voy a ver si levanto el ánimo de Emilio Pérez de Rodas. Dime, que entre el ruido y esto no nos vamos a aclarar.
Bueno, es la última carrera. Como ha habido pandemia, porque todavía sigue, pues es hay que ver los amigos, hay que cerrar de alguna manera bien la temporada.
Bueno, a ver, Petón.
¿Sabes qué pasa? Perdona, Albert.
Dale.
Que nuevas generaciones incorporadas a las muy belicosas tertulias de la noche.
Ahí. No saben qué. Da nombres.
El partidazo y todos sus adláteres. No saben que Emilio es uno de los tipos que mejor domina las dos ruedas de España.
¿Cómo que no? Yo creo que sí.
No, las nuevas generaciones lo ubican, lo centran mucho en el fútbol, en el Barça,
en esa diversión no cherniega del tío que es distinto, que tiene puntos de vista originales, pero Emilio es el almanaque del motociclismo español, esa es la verdad.
Dicho queda, a ver, ¿ficharíais a Alves para el Barça, sí o no? Petón.
Yo no me atrevo sin escuchar a Pérez de Rozas.
Emilio.
A mí me parece una de las 10 vergüenzas más grandes de la historia, si ocurre.
¿Por qué?
Entonces, bueno, pues sencillamente porque no puedes estar vendiendo una cosa y hacer otra. Pero bueno, en el Barcelona, está pasando. La Porta no quería a Xavi y aquí está. La Porta no quiere fichar a Alves y Xavi lo pide y supongo que vendrá. Pero a mí me parece una vergüenza que añadamos una vaca sagrada más. Y que tapemos pues otro sitio para los jóvenes cuando el club, el proyecto, lo que van vociferando por ahí es que se quieren bajar en toda la cantera y tal. Bueno, a mí me parece una auténtica vergüenza. Y después, otra cosa, es evidente, cristalino, transparente, que es una decisión resultadista. Y no estamos por el resultadismo, estamos por el regreso de las esencias y del puritanismo más crucista y del por haber. Por lo tanto, no lo sé, a mí me parece de verdad, insisto, una vergüenza.
Petón, ¿ya has escuchado a Emilio?
Sí, sí. Pues fuera de las colateralidades, no sé si estoy muy de acuerdo con Emilio, en lo que tenga de publicitario el fichaje, yo voy a buscarle una parte futbolística más vinculada a Xavi. Xavi, ¿qué piensa? Tengo una plantilla cortísima. Cuando saco futbolistas tengo que sacar jugadores del filial que no me pueden sostener los partidos, versus Vigo, semana pasada.
Sí.
No pueden, por una cuestión de personalidad. Lo dijo muy bien Fran de Jong al final del partido. Y por lo tanto, que me traigan ahora un elemento que yo conozco, al que desde luego tendré que examinar previamente y pedirle una serie de condiciones. Le estoy diciendo, tienes 38 palos, vienes a retirarte al sitio que tú deseabas, porque vas a vivir aquí, pórtate bien conmigo, que te voy a hacer el favor de tu vida. Y quiero que seas un padre para esos niños jóvenes, es decir, ejemplar. Un veterano que les enseñe cómo se viste esa camiseta. Cuando te quiera de medio centro, como estaba jugando en Brasil, porque está lesionado Busquets, no porque vayas a competir con Busquets, te voy a utilizar ahí. Y cuando necesite un lateral derecho, ahí. Y cuando necesite un tío que me pueda aguantar la pelota como con la selección olímpica hace unos meses, también te voy a poner. Pero ese es tu papel. Como te salgas de ahí, te crujo. Y en ese plano, a mí me vale.
Coincido contigo. También, Emilio, te digo que, y lo comenté creo que fue el miércoles, me parece que el papel que está haciendo, asumiendo, no sé si porque él quiere o porque le toca, tal vez por esto último, de Xavi es de manager general, más allá de entrenador.
No, pero es que no estamos hablando de eso. Ahora podemos hablar con Petón 25 minutos sobre el papel de manager. Es que no estamos hablando de eso. O sea, es decir, si yo insisto, o sea, lo que no puede ser es que sigamos engañando a la gente. O sea, es decir, contemos una vez de qué va este proyecto. Porque es que llevamos 6 meses sin saber de qué va este proyecto. Entonces empezamos la nueva andadura y de verdad, en serio, que el primer fichaje de Xavi Hernández sea Dani Alves, es que me parece flipante. En serio.
Bueno, habrá que escuchar las explicaciones que da Xavi Hernández y las explicaciones que da el club si finalmente se cierra el fichaje.
Que son dos cosas distintas. Es decir, que cuando Xavi dice Alves, que seguramente lo dice él, la Porta ya se pone a pensar en cómo puede sacar rentabilidad publicitaria y de imagen, incluso de imagen propia, a ese fichaje.
Sí, sí.
Pero Xavi está pensando solo en fútbol. Uh-huh. Está pensando en Larsson. Está pensando en un tío que sepa jugar esos minutos importantes, 15 minutos por partido, 20. Emilio, mírate los partidos de la selección olímpica brasileña, de verdad, todos ellos, en los Juegos, y el papel de Alves, de verdad, porque es exactamente, estoy seguro que para eso, lo que, Xavi, lo que me parecería absurdo, sí, es que a final de temporada dijeran, y ahora en terreno nuevo, un año. No, viene a hacer un papel unos meses porque le faltan futbolistas que sepan jugar partidos importantes al Barcelona.
Emilio.
No, es igual, es que yo creo que Alves está acabado, o sea, es decir, es que eso que defiende Petón, yo creo que no se va a ver en el campo, o sea, es decir, que dite a ver, Petón, tú lo sabes mejor que nadie, coño, la Liga, la Champions, tal, se puede un ritmo que ya no está para Alves, es que ya no está ni para los nuestros que tienen 30 años, pues imaginemos para Alves, o
Es decir, que es igual, lo traerán, estupendo, será un nuevo golpe, lo traerán al Camp Nou y Laporta y Xavi saltarán y cantarán a coro alguna canción, nada, estupendo, me parece muy bien, pero que dejen de ya de ilusionar a los chavales jóvenes y a toda esta gente, o sea, y a decir que ellos se van a arriesgar y a resurgir el, y que el Barça resurgirá sobre las columnas de la Masía, que no, hombre, que no.
Bueno, yo creo que las posiciones quedan claras. Queridos, lo voy a ir dejando, con lo cual, Petón, mucha suerte para tu Huesca. Emilio, gracias. Que disfrutes mucho con tus amigos, con tu familia de las motos en Valencia. Pasarlo muy bien, de verdad.
Gracias,
disfrutad, Emilio, del fin de semana.
Un abrazo muy grande, por los pilotos, querido. Petón.
No, te digo, esa es una verdad que tiene que estar ahí marcada con bronce.
Almanaque Pérez de Rodas.
Venga,
adiós, gracias. Petón, adiós, Emilio.
Chao.
Una pausa y tram final de Sports Cope. Venga.
Sports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dani Carvajal. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Tú pensabas que ibas a ir a la selección? ¿Pensabas que te iba a llamar Luis Enrique?
Bueno, tenía mi esperanza, la verdad que no.
Por fin un jugador del Madrid en la selección, que también hacía falta un poco para ya, para alejar cualquier tipo de comentario que ha habido ahí en las últimas semanas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, ha sido un poco el tema en los últimos meses de la discordia, ¿no?
Claro, es que el año pasado fue muy duro para ti. Fueron muchos partidos de ausencia. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿estuviste muy tocado?
Sí. Anímicamente, sobre todo, fue complicado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Este fin de semana, CaixaBank realizará la unificación de sus sistemas informáticos con los de Bankia y empezará a operar como un único banco.
Puedes consultar toda la información actualizada en caixabank.es. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Mediterráneo Occidental, 8 días, 7 noches, con todo incluido desde 599 euros. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Gairebé 48 minutets. Música que acompanya per obrir les portes al cap de setmana i que porta la festa en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra. És Rosalén, veritat, això? Ortiz, Sílvia?
Gran Rosalén.
Gran Rosalén. Girasoles, eh? Recordeu? Sí, Rosalén, Girasoles i tal. A veure, que tenim més coses. La música que acompanya aquesta combinació de música i esport, dic en general, a mi m'agrada molt, és fantàstica.
A mi també.
A veure, que tenim avui una allau de lesions, que, mare meva, com ve aquest divendres. Tenim un gran partit de futbol a la propera jornada de la Superliga Femenina, que és aquest Barça-Llevant, però que queda absolutament tapat per una nova lesió al Futbol Club Barcelona. Ara, lesionada i lesió de gravetat de la davantera nigeriana Oshoala.
Sí, estarà 2 mesos de baixa, segons el comunicat del club, per un trencament al lligament creuat posterior del genoll dret, que va batent el partit de dimecres contra el Hoffenheim. La nigeriana es va lesionar fent un mal gest en un xut. Oshoala s'assuma les baixes de Mariona Caldente i Bruna Vilamala, Andrea Falcón, a més de la de Caroline Graham Hansen, que tornarà a la feina dilluns després de superar a Mèxic l'afectació cardíaca que li van diagnosticar divendres passat. Cap d'elles estarà al partit destacat de la jornada, com bé deies, demà contra el Levante. És el quart classificat de la Lliga, revelació de la temporada passada, encara que ha perdut moltes jugadores. Visita el Johan Cruyff a les 12 del migdia aquest dissabte. El Barça té 9 punts més que les llevantines, perquè l'equip de Jonathan Giraldez va llançat, ha guanyat els 9 partits que ha disputat a la competició domèstica, mentre que el segon, que és la Real, està a 6 punts.
Aquesta és la informació, l'última hora del Barça femení amb la lesió d'Oshola. Ara tenim més futbol, Primera Federació. Per això saludem novament a José Luis Gil. Actualitat de la jornada que tenim per davant de la Primera Federació. Que destaques, Gil?
Mira, el primer de tot, que m'agrada aquesta música com a sintonia d'aquesta secció, que viurà doble presència catalana la jornada de demà. Torna Sergi Barjoan a la banqueta del Barça B en la visita del filial blaugrana al San Luqueño, mentre que el Cornellà visitarà el camp del Betis B. No es jugarà el Castellón Costa Brava. Recordem, al Costa Brava hi ha hagut canvi d'accionariat. Ara és un grup inversor, l'accionista majoritari. Oriol Alsina deixa la banqueta, però un brot de Covid obliga al Castelló, un brot de Covid al Castelló, obliga a suspendre aquest partit. Per la jornada de diumenge, a les 12, l'Andorra visita el camp del Cué, al Sevilla B, i com sé que t'agrada el Nàstic, et destacaré 5 de la tarda al nou estadi.
L'equip de Raúl Agné,
Nàstic de Tarragona, sí. Ucamp de Múrcia. En el nom dels deixebles de Raúl Agné, sentim les impressions d'Aitami Artiles.
Está claro que de lo bueno no vamos a hablar, que es los partidos en casa, lo que uno está, se siente cómodo, y encima estamos ganando todo. Y fuera de casa, pues tenemos que dar todos un paso adelante, todos los jugadores. No podemos cambiar tanto de jugar fuera, de jugar en casa. Tenemos que competir, ser más agresivos en las dos áreas y partir de la base de que si queremos ascender tenemos que ser regulares, y para ser regulares fuera de casa también tenemos que al menos no perder.
I també diumenge a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta, un partit importantíssim. Centre d'Esport Sabadell, San Fernando Isleño. El San Fernando és el que marca la frontera del descens amb 11 punts, els mateixos que el Sabadell, que ha viscut hores convulses després de la sortida del club del antic director esportiu José Manzanera. Joseba Muguruza reflexiona sobre el que ha de fer i deixar de fer el seu equip en aquest partit.
Al final, ahora mismo tenemos que coger objetivos a corto plazo, ¿no? No tenemos que cogernos objetivos de a final de temporada donde vamos a estar. Primero vamos a entrenar día a día, luego vamos a ir domingo a domingo y luego ya se verá dónde vamos a estar todos. Pero primero lo que tenemos que hacer es, sobre todo, hacer una buena semana de trabajo y sacar el partido el domingo adelante.
Doncs això, bona feina. Recordem, Barça B tercer, 19 punts, 6 equips en un paquet de 18 punts i l'Alcoyano, que és 11, amb 17 punts. Ho dic perquè la gent es miri ben bé la classificació i vegi lo emocionant que està aquesta categoria en aquesta 12a jornada.
Molt bé, Gil, no te'n vagis gaire lluny, que tancarem com sempre amb tu al programa. Fins ara.
T'espero, ai, t'espero.
Sí, bàsquet, i bàsquet vol dir Eurolliga. En aquesta jornada d'avui divendres és el post de la 9a jornada de la màxima competició continental i del partit i la victòria del Futbol Club Barcelona al Palau, 93-67, en duel espanyol davant el Baskonia. Tornava a jugar el Barça a casa després de dues visites, de dos partits lluny del Blaugrana, i no va donar opció al conjunt vitorià. Un més 40 va signar el conjunt de Jasikevičius, van anotar els 12 jugadors que estaven en el roster, però destaquen els 25 punts i també els 8 rebots de Nico Mirotić. En un partit sense Alex Abrines, és lesionat de llarga durada, però també sense Corey Higgins, que ara mateix és el principal punt de preocupació del conjunt blaugrana. Problemes d'esquena, problemes de lumbàlgia, que ja li van fer perdre's el partit de la Lliga Endesa a pista de l'Obradoiro. A Santiago de Compostela es va perdre ahir el partit al Palau davant el Baskonia i és seriós dubte pel proper compromís. És el gran partit de la propera jornada de Lliga Barça-València el diumenge al Palau Blaugrana. Una victòria, jo crec, en un dels grans partits del Barça aquesta temporada. L'entrenador, Sarunas Jasikevičius.
Creo que hemos salido con mentalidad correcta. Tenemos que estar contentos porque muchísima gente ha hecho buen papel. Estamos rotando mucho. Esta es nuestra idea. Caicedo era el único sorprendido cuando lo llamé en segundo cuarto. Estaba mirando por ahí, por la izquierda, derecha. Realmente, sí, soy yo. ¿Qué tengo que salir? Yo, sí, tú. Y físicamente, equipo, yo creo que está recuperando algo. Sí que es verdad que hemos tenido muchísimos partidos fuera. que se notaba algo de cansancio, pero yo creo que hay muchos equipos de Euroliga que puede decir esto y no es ninguna excusa.
7 victòries en 9 jornades d'Euroliga pel conjunt blaugrana, 7-2 de balanç, victòries, derrotes pendents avui de l'Armani Milan i de cara al proper compromís europeu serà doble, perquè la setmana vinent tenim doble jornada d'Euroliga, grans partits, dimecres 17 novament al Palau Blaugrana, Barça, CSKA de Moscou, el divendres 19 Asvel Villarban, una de les revelacions de la competició en aquest tram inicial, Futbol Club Barcelona. Sintonia de tenis a 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda, que serà quan posem el punt i final del programa. Saludo a Juan Arias. Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
Per posar sobre la taula un altre dels grans noms propis de la jornada, la catalana, la tenista empordanesa Paula Badosa, que ha debutat al Masters, el Masters femení, que es fa a Mèxic, a Guadalajara, amb victòria sobre la número 2 del món, número 1 del torneig.
Con una contundente victoria contra Sabalenka, número 1 del torneo, por 6-4 y 6-0 el primer set, la catalana ha superado un 4-2 en contra y saque favorable a su rival 40-15. Parece que se lo iba a llevar la tenista Sabalenka, pero en el segundo, además de llevárselo el primero, la catalana reaccionando muy bien, en el segundo ha aprovechado el bajón de la bielorrusa para endosarle un rosco sin paliativos.
Yo he jugado un grandísimo partido, creo que he hecho muy bien el estilo de juego, pero también pienso que mi gran mejora es el saber sufrir. Lo que sí que no me voy a permitir es no sufrir, no luchar ningún punto, entonces eso es lo que tengo muy claro, entonces sí pienso que he hecho un gran paso ahí.
Badosa llega a este Masters con la moral por las nubes tras ganar en Belgrado, Indian Wells, ser semifinalista en Madrid, cuarto finalista en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos, donde tuvo que retirarse por un golpe de calor. Esa evolución le ha hecho pasar del puesto 70 del ranking al número 10, dejando atrás los problemas que le lastraron en las últimas temporadas.
Pues espero que el techo esté muy arriba. Siempre he soñado en grande. Yo lo que quiero es estar aquí, estar jugando estos torneos, estar jugando contra las mejores, que me reten ellas mismas, que me hagan ser mejor cada día. Quiero ganar, quiero tener esa sensación de ganar cada partido y es lo que quiero, al final estar aquí.
La de Bagu se enfrentará mañana a la griega Sakkari, que también suma una victoria ante Swiatek, por lo que la vencedora se clasificará para semifinales. El partido mañana, como digo, a las 9 de la noche, hora española. Por lo que se refiere a Muguruza, tras perder el primer encuentro frente a Pliskova, esta madrugada a 2:30 se enfrenta a Krejcikova. La que pierda dirá prácticamente adiós a la posibilidad de clasificarse para semifinales. Y un apunte más en cuanto al máster de los jóvenes, que se juega en Milán. Carlos Alcaraz, número 1 del torneo, se enfrenta hoy en semifinales al argentino Baez. El partido a las 9 de esta noche. Korda y Nakashima disputan la otra semifinal.
Bé, Paula Badosa, gran Paula Badosa en l'inici del Masters femení. Una lesió més que ens deixa la jornada ara a l'embol. En aquest cas, Arias, el Barça d'embol, atenció, lesionat de gravetat, pot haver dit adéu a la temporada, el pivot portuguès Luis Frade.
Porque se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el entrenamiento de ayer y se pierde lo que queda de temporada. Le operarán el martes, de esta forma el Barça se queda con solo un pivote, el francés Ludovic Fàbregas, por lo que el jugador del filial, primera parte, Artur Pereira, que ha venido jugando habitualmente con el primer equipo, sube definitivamente y punto 2, el club estudiará la posibilidad de fichar otro pivote, sobre todo pensando en la Champions.
Gracias, Arias.
Que la Juve.
Hell, Superstar.
Bueno, ha llegado la hora. El pasado miércoles, sobre esta hora más o menos, podíamos escuchar en esta misma sintonía el siguiente documento.
Ho deixem aquí, arribem a les 4, com això és el racó del madridista habitualment, ja barregem informació i opinió, una abraçada al gran David Prats. Arribem a les 4,
insinua...
Escolta, no. això està camuflat i li haurem de dir a Batllori, això és el racó del madridista.
No.
El racó és perquè és un petit foradet abans de les 4 i el madridista ets tu, ja està.
No, és que per un moment llegué a pensar...
Que el
madridista era David Prats.
Que van molt preuats els segons de... No, David Prats és un il·lustre del nostre futbol i bon amic de Silvio Ortiz també.
Vale. Qué manera más injusta de tratar a una sección transgresora.
Van molt preuats els segons i els minuts a la ràdio, Gil.
Va, doncs mira, ha rajat Uli Genes sobre el Paris Saint-Germain i el City. El seu diner de merda no és prou per guanyar, no tenen ni una Champions League. Jo he guanyat el meu diner al Khelaifi, doncs li ha arribat directament des de l'Orient. Molts anys després,
sí,
Denilson s'ha assabentat qui va donar aquell xivatazo.
Denilson Betis.
de Nilson Betis, que s'ha assabentat de qui va donar aquell xivatazo quan va anar l'Opera a casa a desfer aquella festa que estava fent.
Benjamín, era Benjamín Zarandona, no?
Benjamín Zarandona,
claro,
sí, senyor.
Claro, casa de Halloween. Castagüín, que li diuen ara.
Sí, i sí, escolta, a mi em sembla injust. Han sancionat a Levante, Villarreal i Reial Societat femenins amb 3 punts per no portar el logo de la Lliga Femenina a la samarreta. Home, vaja. Treure 3 punts per això...
Mira, la cosa va de 3. A Dembélé li pot caure multa per arribar 3 minuts tard. Noi, al final...
No, però no ho entès, lo dels bioritmes.
Ja, val, molt bé.
Gil, Xavi arriba ben d'hora... No, que Xavi arriba ben d'hora perquè a Qatar són 2 hores més i encara està amb els bioritmes de Qatar.
Xavi ha de tenir plens poders al Barça. És l'enquesta al Twitter, @esportscope. Sí o no? Aquesta hora està guanyant el sí de forma contundent amb el 75% dels vots. Gil, bon cap de setmana.
Visca el racó, lo mejor en lo personal.
Sí, adiós, Gil, que vaya muy bien. Adiós.
Adiós.
Adeu a tots. Arribem a les 4. Molta prudència, que vagi bé.